Bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
El govern activa un dispositiu especial de trànsit per l'operació sortida de la fase 3. Preveuen un augment sobtat de la mobilitat un cop centrat ja en l'etapa de represa i també per la revetlla de Sant Joan dimarts vinent. Per això hi haurà controls a les carreteres amb més de 800 agents dels Mossos d'Esquadra. A més, cal tenir en compte que diumenge cau l'estat d'alarma i també serà possible la mobilitat a tot l'estat i a Europa, tot l'espai Schengen, llevat de Portugal. Per cert, el preu de la benzina ha tornat avui als nivells de principis de març. És el dia 96 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, que, com dèiem, doncs, finalitza diumenge. Repassem altres titulars d'aquest divendres, com ara el final del curs escolar. Avui acaba un curs atípic i tenim notícies del proper, que potser també ho serà. En declaracions a Catalunya Ràdio, el conseller Josep Bargalló ha explicat que volen que l'ensenyament obligatori sigui presencial i que es controlarà la temperatura abans d'entrar a l'aula. La Unió Europea ha començat avui també a debatre el pla de recuperació de la Comissió Europea per combatre la crisi de la Covid-19. Són 750.000 milions d'euros. Els països del nord pressionen perquè s'atorguin com a crèdits i no pas a fons perdut. I el president del Parlament i el síndic de Greuges demanen el tancament del centre d'internament d'estrangers de la zona franca. Rafael Ribó insta a Quim Torra a activar el pacte contra el racisme després dels incidents de Sant Feliu Sasserra. I us direm també, malauradament, que mor l'escriptor barceloní Carlos Ruiz Zafón, autor d'èxits com L'ombra del vent. Tenia 55 anys i ha mort a causa d'un càncer als Estats Units. Vivia a Los Angeles. En esports, el Barça juga avui amb el Sevilla a partir de les 10, amb les baixes de Frankie de Jong i Sergi Roberto, que estan lesionats. Umtiti està sancionat i torna a la llista Jordi Alba. A segona, el Girona buscarà el primer triomf de la represa de la Lliga. Ho farà al camp de l'Elx. I ara ens ocupem d'una altra informació que és important, com sempre a aquesta hora, el temps que ens espera, les properes hores i els propers dies, que estem a les portes del cap de setmana i per alguns a les portes d'un llarg pont, com dèiem, per revetlla de Sant Joan. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya perquè ens expliquin cap on ha d'anar la cosa. Manuel Álvarez, quan vulguis, bon dia.
Hola, bon dia. Després d'un matí amb núvols abundants i fins i tot algunes precipitacions que afectaven especialment a punts del Pirineu i del Prepirineu, a hores d'ara encara es manté aquesta nuvolositat. Tot i això, esperem que al llarg de les properes hores es vagin trencant, però paral·lelament creixeran nuvolades a zones de muntanya que deixaran el cel molt ennuvolat, especialment a punts del prelitoral interior, del quadrant nord-est i el Pirineu, sobretot al vessant sud i al Prepirineu. Seran aquests sectors on podran descarregar alguns ruixats, sobretot cap al massís del port interior del nord-est i Pirineu, Prepirineu, oriental, vessant sud de l'occidental, localment amb alguna tempesta. Temperatura avui semblant una miqueta més alta, pujada que es notarà més de cara a demà, amb més estones de sol, tot i començar el dia amb intervals de núvols al terç sud, i ràpidament tornaran a créixer nuvolades que sobretot descarregaran xàfecs intensos amb tempesta i alguna calamarsada a l'interior del nord-est, Pirineu i Prepirineu oriental. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs en prenem bona nota. Gràcies, Manuel. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parla Anna Morgades i Valldosera. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues. Nosaltres comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, el dispositiu dels Mossos d'Esquadra, que des d'avui vetllarà per la represa de la mobilitat a les carreteres. El govern preveu un augment sobtat un cop centrat en l'etapa de represa i també per la revetlla de Sant Joan. A més, cal tenir en compte que diumenge cau l'estat d'alarma i també serà possible la mobilitat a tot l'estat i a Europa, a tot l'espai Schengen, llevat de Portugal. Aquest migdia, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha presentat el dispositiu que preveuen a les carreteres des d'avui, que, per cert, el preu de la benzina ha tornat a nivells de principis de març. Coneguem què ha dit el conseller sobre la mobilitat d'aquests dies i què faran els Mossos, també sobre la revetlla de Sant Joan, que la tenim a tocar. Seguia les seves paraules, Lamont Carvajal. Mont, bon dia, què en destaques?
Bon dia, Anna. Doncs mira, serà una revetlla molt especial perquè si normalment ja és complexa, aquesta és la primera setmana d'obertura de mobilitat després de 3 mesos de confinament. El Servei Català de Trànsit preveu una operació sortida rècord per multitudinària. Calculen que més de 500.000 de vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona tant aquest cap de setmana com dimarts per la revetlla. Per això hi haurà entre avui i dijous 1.400 controls de Mossos d'Esquadra, controls diversos. El conseller d'Interior, Miquel Buch, adverteix que no s'ha de baixar la guàrdia.
Els reforços no serviran si baixem la guàrdia davant d'una revetlla, que és un dia important, un dia festiu al nostre país, però també dins del marc de la Covid, també és un dia que hem de tenir tots molta precaució. Per molts reforços que sotmeti el Departament d'Interior, si la ciutadania baixa la guàrdia, aquests reforços no serviran.
Ha insistit, distància, mans i mascareta. La directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, recomana celebrar la revetlla en petit comitè de màxim 20 persones, amb familiars o amics habituals, i defugir actes multitudinaris.
Aquesta és la revetlla de la distància, mans, mascareta. Recomanem fer celebracions en grups reduïts, en grups familiars, convivents o d'amics propers. Es recomana grups de no més de 20 persones. Es recomana molt evitar les aglomeracions. Això vol dir defugir de les festes multitudinàries, sobretot en espais tancats, però també en medis que es celebren habitualment, com són les platges.
I molt important, els que manipulin petards que no portin gel hidroalcohòlic al damunt perquè és molt inflamable, i si duen mascareta que sigui de cotó, que no crema. Protecció Civil ha recomanat als ajuntaments que no autoritzin revetlles a les platges. Recordem que aquesta competència és dels alcaldes i alcaldesses.
Gràcies, Mon. Veurem què acaba passant a les platges. Hores d'ara sabem que n'hi ha algunes que tancaran, però d'altres que permetran aquestes revetlles. A veure si amb aquesta alerta de Protecció Civil hi ha algun alcalde que s'ho repensa. Previsió, doncs, de molta mobilitat. Els que es freguen les mans són els hotelers i els restauradors. Aquest matí, en declaracions a la xarxa, Anton Bundó, que és el president de la Confederació de Turisme Rural i Agroturisme de Catalunya, confirmava el bon nivell de les reserves pels propers dies.
I les perspectives de cara a Sant Joan és que d'una forma bastant accelerada se van omplint totes aquestes places. Tenint en compte, però, que aquesta opció del turisme d'interior no és un turisme només per sortir del Covid, és un turisme que el tenim cada any i que, a més, permet una mobilitat raonable i racional.
I a la costa sembla que el panorama és similar. Connectem amb els companys de Televisió Costa Brava per veure quines previsions hi ha allà. Joana Valent, bon dia, tot teu.
Bon dia. El sector turístic de la Costa Brava Centre preveu un gran nombre de visitants de proximitat. El pont de Sant Joan apunta a superar les expectatives dels darrers mesos pel que fa a l'ocupació turística, ja que coincideix amb el primer cap de setmana de mobilitat no restringida a tota Catalunya. Martí Sabrià és el gerent del Gremi d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre.
I malgrat que sempre havíem dit a principi d'any que no era el Sant Joan, que hi ha en dimecres no faria pont, jo crec que aquesta vegada la farà i que hi haurà gent que aprofitarà per enllaçar aquest cap de setmana, que a més s'anuncia bon temps, amb el Sant Joan festiu.
El 75% dels hotels de la Costa Brava estaran operatius aquest pont, és a dir, només un de cada 4 establiments encara no ha reobert les seves portes.
Crònica des de Televisió Costa Brava. Gràcies, Joana. Tot plegat a partir d'avui, que, com dèiem, hem entrat a la fase de represa, un nou pas de la desescalada, que ara ja sí gestiona completament el govern. S'ha aprovat un primer marc que té com a regla d'or la distància d'un metre i mig entre persones, o el que és el mateix, 2,5 metres quadrats per individu. La mascareta és obligatòria a tot l'espai públic, sempre que no es pugui garantir aquesta distància. El Procicat anirà concretant els propers dies noves mesures per sectors, però pel que fa a educació. Avui el conseller Josep Bargalló ha explicat algunes pautes, com la presencialitat a tot l'ensenyament obligatori. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
La presencialitat l'hem de garantir, el que podríem dir l'ensenyament obligatori, primària i secundària obligatòria. Hem de treballar perquè hi sigui sempre a tot arreu. I si no hi és, que sigui un cas excepcional per uns motius excepcionals. Aleshores, per secundària obligatòria, tant pel tipus de treball com per l'edat de l'alumne, si la presencialitat en algun moment no es pot garantir cada dia de la setmana, cada hora, no ens preocupa.
Un altre fa referència a la temperatura. Se'ls prendrà a tots els alumnes abans d'entrar a classe.
No podem estar l'any vinent que cada nen que tingui febre en una llar d'infants signifiqui que hagin de tancar la llar d'infants uns dies. El més fàcil, el més lògic, el més sa i el més segur és que el nen abans d'entrar a la llar d'infants se li mesuri la febre. Si té febre, que no entri, i aleshores que anem, mantindrem la llar d'infants oberta, amb tranquil·litat i amb seguretat.
Aquesta tarda el conseller ampliarà aquestes mesures en la reunió del Consell Escolar, una reunió que arriba el dia que oficialment comencen les vacances. Fa mesos que l'activitat escolar és del tot atípica, telemàtica i amb pocs alumnes als centres. Tot i això, volem veure i viure aquest final de curs. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han visitat un centre de la ciutat. Núria Rodríguez, bon dia. Quin i com ha anat?
Els alumnes d'ESO s'han repartit en diverses aules mantenint les distàncies de seguretat amb un màxim de 15 per aula, amb mascareta i rentant-se sovint les mans. Els darrers dies no han seguit un temari lectiu, sinó que han aprofitat per fer activitats lúdiques, com ara un escape room, un trivial de repàs de continguts, i també classes de reforç d'anglès. La retrobada també els ha servit per fer un acompanyament emocional després de 3 mesos de confinament. N'ha parlat la cap d'estudis de secundària de l'Escola Betúlia, Montse Cortés.
En general, els alumnes han respost molt bé. Tant punt avui donem les notes, la setmana que ve doncs comencem a treballar amb el possible curs, amb els possibles escenaris de com poden ser del curs que ve.
En el cas de quart d'ESO, gairebé tots els alumnes han decidit tornar a les aules per acomiadar-se definitivament de l'escola.
Gràcies, Núria, des de Badalona, de Ràdio Ciutat de Badalona. Estudiants de vacances, tots no. Com l'Astèrix, queda l'irreductible poble dels que han de fer la selectivitat. Enguany s'examinen del 7 al 10 de juliol i amb moltes mesures de seguretat i higiene. A Arenys de Mar, l'edifici Xifré ha habilitat una aula perquè hi puguin anar a estudiar els que han de fer les PAU i també els universitaris. Ràdio Arenys, Gemma Roig, bon dia. Explica'ns en més coses, si us plau.
Bon dia. L'espai s'ha previst per un màxim de 20 persones i per obrir-lo caldrà un mínim de 5 persones utilitzant el servei. Estarà situada a l'aula de formació i sala de reunions, ja que per poder complir tots els requisits de seguretat per la Covid-19, altres espais que habitualment s'acondicionaven, com la biblioteca o l'espai jove, no tenen la capacitat per garantir les mesures de distanciament social. Míriam Puig és regidora d'Infància i Joventut.
Altres anys teníem el recurs de la biblioteca, però aquest any a la fase que estem i la biblioteca doncs té poca capacitat, hem habilitat doncs dues sales del Xifré on els joves doncs podran fer ús per poder doncs preparar-se a la selectivitat o els examens doncs finals de la universitat.
Les persones que vulguin fer-ne ús hauran d'omplir un formulari amb la reserva a través de la plana web de l'Ajuntament. A partir d'aquí es notificarà si els dies i hores demandats es poden fer servir.
Gràcies, Gemma, des de Ràdio Arenys. Canviem de qüestió radicalment. La Unió Europea ha començat avui a debatre el pla de recuperació de la Comissió Europea per combatre la crisi de la Covid-19. Són, recordem-ho, 750.000 milions d'euros. Aquest matí hi havia la primera cimera virtual de caps d'estat i de govern que negociaran l'emissió de deute, quin ha de ser l'import total i com s'envien els diners als països que ho necessiten, si són tots a fons perdut o en forma de crèdits. I a la Moncloa es tanca una setmana de negociacions sense èxit sobre com prorrogar els ERTOs, que ara mateix només estan regulats fins al 30 de juny. El president espanyol Pedro Sánchez assegura que són una figura que ha vingut per quedar-se i que continuarà parlant-ne amb patronal i sindicats la setmana vinent. I avui qui ha parlat del govern espanyol és el ministre Salvador Illa, que aquest migdia ha comparegut, de fet està compareixent al costat del director del comitè tècnic, el doctor Fernando Simón. Atenció, perquè en actualitat els morts per la pandèmia fins ara han estat 28.313 confirmats a tot l'estat. En té tots els detalls d'aquesta compareixença que està seguint la nostra companya Diana Bermejo. Diana, què ens en destaques? Bon dia.
Bon dia. Això són 1.177 defuncions més de les que s'havien comunicat abans del procés de revisió cas per cas. Després d'actualitzar la xifra, el Ministeri ha volgut donar una visió de com ha canviat el panorama en aquests mesos. A l'actualitat hi ha 312 pacients a l'UCI, mentre que en el pic de la pandèmia n'hi va haver 5.500. En els dies d'explosió del brot només es podien fer 10.000 PCRs i ara se'n fan 40.000 al dia, la qual cosa ha permès que es detectin el 20% dels casos quan abans era només el 10%. També s'ha escurçat de 14 a un dia només el temps entre l'inici de símptomes i el de diagnòstic. Amb tot, la transmissió desconeguda cada cop està més controlada. Amb la vista posada en l'obertura del turisme, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat quin serà ara el procediment de control als viatgers que arribin en avió a tots els aeroports. L'escoltem.
Tienen que rellenar un documento cuyo denominación es un passenger location card, un documento en que se tienen que dar los datos de localización en nuestro país y también información sobre si han pasado por la epidemia y en qué condiciones, ¿no? Entonces, un control documental de este documento que tendrá que rellenar toda persona que venga a nuestro país, un control de temperatura mediante procedimientos automatizados y un control visual.
En total, en el darrer mes i mig s'han detectat 34 brots, tots controlats, que han deixat prop de 1.000 contagis. 9 s'han localitzat escorxadors, algunes residències. en grups de temporers i en algun treballador que havia viatjat.
Gràcies, Diana. Més coses. Parlem ara del Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca. Aquest matí el síndic de Greuges, Rafael Ripoll, el president del Parlament, Roger Torrent, han fet una roda de premsa a les portes d'aquest centre per denunciar la seva opacitat. De fet, demanen directament que es tanqui. Jordi Casino, bon dia. Ens ho amplia, si us plau.
Bon dia, Anna. Doncs sí, demanen un cop més que es tanqui i denuncien la denegació de l'accés a una comissió de diputats per part del Ministeri de l'Interior. Tant Roger Torrent com Rafael Ribó denuncien aquest fet i alerten de la seva reobertura imminent amb un mòdul també per dones. El centre ara està tancat i sense interns com a conseqüència del tancament de l'espai aeri per culpa del Covid-19. Escolteu el president del Parlament.
Un dels màxims exponents del racisme institucional són els centres d'internament d'estrangers. Els CIES són centres de detenció, són centres de, que priven la llibertat de persones, moltes de les quals no han comès cap delicte.
De la seva banda, el síndic de Greuges s'ha anunciat que ha traslladat ja al president de la Generalitat, Quim Torra, la seva preocupació pels últims casos de racisme a Catalunya.
Reactivi el pacte contra el racisme que vàrem impulsar i que vàrem des del síndic proposar i es va impulsar en moltes entitats amb el president de la Generalitat al davant quan els fets de Castelldefels.
Torrent i Ribó han proposat també que es defineixin polítiques migratòries i d'acollida més adequades a les necessitats actuals i als drets de les persones.
Gràcies, Jordi. Passa un minut d'un quart de tres. És moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Us hem dit que el govern activa un dispositiu especial de trànsit per l'operació sortida de la fase 3. 800 agents faran controls a les carreteres en previsió d'un augment sobtat de la mobilitat un cop centrat en l'etapa de represa i també per la revetlla de Sant Joan. Avui és el dia de final de curs a l'escola. S'acaba un curs atípic i tenim notícies del proper que potser també ho serà. En declaracions a Catalunya Ràdio, el conseller Josep Bargalló ha explicat que volen que l'ensenyament obligatori sigui presencial i que es controlarà la temperatura abans d'entrar a l'aula. I la Unió Europea ha començat aquest divendres a debatre el pla de recuperació de la Comissió Europea per combatre la crisi de la Covid-19. Són 750.000 milions d'euros. Els països del nord pressionen perquè s'atorguin com a crèdits i no a fons perdut.
Des de sempre, el més normal per nosaltres és estar al teu costat i al del teu negoci. Per això, en aquesta nova etapa, les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank continuarem amb tu perquè recuperis la vida que feies el més aviat possible. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem a l'Ajuntament de Barcelona, que es prepara per commemorar el Dia Mundial de Persones Refugiades, que és el 20 de juny, o sigui demà. El consistori vol mostrar el seu compromís amb un col·lectiu que també ha resultat molt afectat per la crisi sanitària. Per això vol donar un nou impuls al Nausica, que és el programa municipal d'acollida per a persones refugiades. Montse Hidalgo, molt bon dia. Com? Quin impuls?
Doncs un impuls en forma econòmica, 500.000 d'euros més, fins a arribar a un pressupost que supera el 1,5 milió. Més diners perquè diuen que enguany caldrà més atenció, ja que el descens de nouvinguts pel tancament de fronteres no redueix les necessitats de les persones refugiades. Ho ha explicat el regidor de Drets de Ciutadania i Participació, Marc Serra, que ha reclamat eines legals i recursos.
Hem demostrat que amb pocs recursos l'Ajuntament de Barcelona pot fer molt i ho pot fer amb uns estàndards de qualitat molt potents, no? Amb la col·laboració també de les entitats, però l'Estat espanyol rep molts recursos de la Unió Europea, fons que ha de destinar a l'acollida i la integració, i la realitat és que aquests recursos no acaben arribant als municipis, que som els que moltes vegades acabem, no?, estant més en contacte amb les persones sol·licitants d'asili i les persones immigrades.
Un de cada 5 usuaris del programa Nausica veuen denegada la seva petició d'asil quan ja tenen feina i ja han establert llaços d'arrelament, però queden de manera sobrevinguda en situació irregular. Les persones ateses procedeixen d'Ucraïna, Hondures, Pakistan, el Marroc i Somàlia.
Gràcies, Montse. Ens ocupem també d'aquest operatiu que els Mossos d'Esquadra han fet aquest matí a Badalona, un operatiu contra una organització criminal dedicada al tràfic de drogues i han fet entrades a domicilis. Connectem amb els companys de Ràdio Ciutat de Badalona. Núria Rodríguez, bon dia. Quina és l'última hora que teniu?
Els agents preveuen que l'operatiu s'allargui unes quantes hores i tenen previst fer fins a 10 entrades en domicilis per desmantellar a la banda a qui s'investiga per un delicte contra la salut pública. Han estat dedicada al tràfic d'estupefaents. L'operatiu ha començat pocs minuts després de les 10 del matí. El jutge Josep Maria Noales és el jutge instructor de la causa.
És una investigació que deu arrencar fa uns 6 mesos així, amb caràcter secret, lògicament, amb el que es perseguia era acreditar l'existència d'una organització criminal dedicada a la distribució de substàncies estupefaents de greu dany a la salut, en aquest cas cocaïna. S'ha anat acreditant indiciàriament durant aquests mesos i finalment s'han decidit la pràctica d'entrades i escorcolls a fi de localitzar la substància estupefaent i detenir les persones en el seu cas.
Es preveuen diverses detencions, algunes de les quals ja s'han produït aquest matí de divendres cap a les 11 entre els carrers d'Alfons 13 i Almeria.
Gràcies, Núria, des de Ràdio Ciutat de Badalona. Tot seguit el que fem és obrir la crònica cultural. Aquest divendres tenim una notícia trista, que és la mort de l'escriptor barceloní Carlos Ruiz Zafón. Aquest matí l'anunciava l'editorial Planeta. Ruiz Zafón és autor d'èxits com L'ombra del vent, tenia 55 anys i ha mort a causa d'un càncer als Estats Units, vivia a Los Angeles. I tenim també altres notícies culturals, com la represa de l'activitat al Teatre Lliure de Barcelona, que s'adapta a l'era post-Covid amb menys pressupost, una nova sala online i programació per estacions i no per temporades. Repassem totes aquestes mesures amb el David Navarro. David, quan vulguis, bon dia.
Bon dia, doncs sense perspectiva de vacuna a curt termini i per tant amb la possibilitat d'un rebrot que obligui a tancaments i cancel·lacions, el lliure ha dissenyat el seu futur amb cautela. L'aforament es limita al 50% i les peces teatrals hauran de pensar en la distància de seguretat entre els actors, sempre que sigui possible. A més, hi haurà programació de tardor, primavera, estiu i hivern, el que permetrà tenir més marge de maniobra en cas de rebrot. El director del lliure, Juan Carlos Martel, ha anunciat també la creació d'una nova sala en línia.
Tenim una quarta sala, que és la sala online del Teatre Lliure, una sala amb continguts digitals del teatre que permet i permetrà arribar a molts més públics i potenciar l'experiència online com a eina d'accessibilitat, gaudir del lliure en qualsevol moment i de manera compartida i complementar la programació presencial d'una manera educativa.
Tot plegat amb 1 milió d'euros menys de pressupost i amb el compromís de mantenir la identitat i reprogramar 8 de les obres de teatre cancel·lades a causa de la pandèmia.
Gràcies, David. I fem també un apunt musical, un apunt sobre el darrer disc dels Charango, de Vent i Ales. Ràdio Ripoll, Abril Chinchilla, bon dia, et passem el relleu.
Bon dia. Aquest divendres surt a la llum el quart i darrer disc de Charango, de Vent i Ales, un treball amb 16 cançons que repassen la trajectòria del grup i es basen en les experiències que han viscut a diferents llocs del món i, per tant, estan plenes de sons i ritmes d'arreu. I podrem trobar des d'una vanera a un vallenato colombià. El Gué Miquel és el cantant de Charango i Sergi Carbonell, el teclista.
És molt un reflexe del que som ara i del que ha sortit treballant junts.
Hem intentat gaudir-ho i hem intentat transmetre tot això en les 16 cançons del disc.
La pandèmia del coronavirus ha afectat plenament la gira al Gran Circ que havia de presentar en viu el nou disc. Esperen poder recuperar-la de cara a la primavera de l'any que ve, tot i que seran espais oberts i sense la carpa de circ que l'havia de caracteritzar.
Gràcies, Abril, des de Ràdio Ripoll. Arribats a aquest punt, toca fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, comencem amb una notícia de darrera hora. La justícia dona la raó al Barça en les demandes creuades entre el club i Neymar. Desestima la reclamació de 43,6 milions del brasiler com a prima de renovació. Neymar haurà de tornar ara 6,7 milions d'euros al club. Un Barça que juga avui al camp del Sevilla, amb 2 punts d'avantatge sobre el Real Madrid, que ahir va imposar-se al València per 3-0. Quique Setién recupera Jordi Alba, però perd Sergi Roberto i De Jong, que estan lesionats, i un Titi, que està sancionat. Mentre que el comitè d'apel·lació ha desestimat el recurs presentat per l'Espanyol i Bernardo, el defensa colombià, haurà de complir dos partits de sanció després de la polèmica expulsió en la darrera jornada al camp del Getafe. També avui, a 8:15, juga el Girona davant l'Elx. Els catalans volen refer-se amb una victòria després d'allunyar-se de la zona de descens directe en les darreres jornades. Des de Girona FM ens n'informa Andrea López. Bon dia.
Bon dia. El Girona encara el seu tercer partit de recta final contra l'Elx, amb la necessitat de sumar 3 punts per assegurar una plaça a la zona de play-off. L'equip de Pep Lluís Martí només ha sumat 2 punts per empat dels 6 punts possibles en aquesta nova competició, i es veu ara les cares amb un rival directe a només 2 punts dels blancs i vermells. El míster Pep Lluís Martí reconeix que cada vegada és més complicat l'escenari i més necessària la victòria, però manté la confiança en l'equip.
Mentalment, aquest equip està preparat. Sac de competir, ho tenen cap des del primer dia que va sortir el calendari, sabem quin dia són els partits i, independentment de resultats, són conscients de que han d'anar a cercar la victòria.
En la convocatòria pel partit d'aquest vespre, Martí ha fet entrar per primera vegada Joaquín Ceballos, però ha optat per prescindir de Brian Olivan, tot i haver complert els 2 partits de sanció.
I parlem de tenis de taula perquè el Girbau Vic finalment no serà campió de Lliga. Des de Ràdio Vic ens ho explica Pep Portet.
La comissió delegada de la Federació Espanyola de Tenis Taula no va acceptar finalment la proposta de l'ATM, que demanava que el títol de campió de la Superdivisió Femenina de Tenis Taula fos compartit pel Cartagena i el Girbau Vic, deixant així el conjunt murcià com a únic campió, tot i no ser el líder quan es va parar la competició. Recordem que el Girbau Vic era líder amb més partits jugats que el seu rival, que tenia una derrota menys, però que encara havia de jugar al local de les biguetanes. En contra del que marcava el reglament de donar campió a l'equip amb més punts, es va aplicar de barem el coeficient de victòries-derrotes, que va perjudicar les biguetanes. El conjunt biguetà, quart finalista a la Champions en el seu debut a la màxima categoria, ho intentarà novament la propera temporada, tant a la Lliga com a Europa. El club ja ha confirmat la continuïtat de Gaby Feher, Sofia Schwanzang i Charlotte Carey, a més de les joves jugadores del planter. L'única baixa serà la d'Orsolia Feher, que marxa a jugar a Alemanya.
Precisament alguna d'aquestes jugadores s'entrenen a la sala polivalent de l'Escala, que s'ha convertit des de fa unes setmanes en el nou CART de Sant Cugat. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. 3 minuts, una mica més, i arribem al punt de 3:15. Fem una pausa. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Gertrudis presenta la cançó de l'estiu, part 1. Les persones que tenen esclerosi múltiple viuen la malaltia com aquesta cançó. Mulla't per l'esclerosi múltiple i fes que amb les teves donacions aquesta cançó i la vida d'aquestes persones soni cada vegada millor. Entra a mullat.cat i col·labora. Fundació Esclerosi Múltiple.
L'ICF, amb el suport de la Generalitat, posem en marxa solucions de finançament per donar suport al teixit econòmic català arran de la crisi de la Covid-19. 1.100 milions d'euros a disposició de treballadors autònoms, pimes i empreses, amb l'objectiu de finançar les necessitats de liquiditat derivades de la Covid-19 i assegurar el manteniment de llocs de treball. Compta amb l'ICF per impulsar el teu negoci. Més informació i sol·licituds a icf.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Vaca suïssa. Quan jo m'embranco en una causa justa, com Antell, sóc adusta i arrogant. Prou, s'ha acabat, aneu al botavant, bós i galleda i tamboret de fusta. La meva sang no peix la noia flaca, ni s'amistança amb el cafè pudent. Vós no sou qui per grapejar una vaca, ni un àngel que baixés expressament. I no sabeu que l'amo, un modernista, em volia succionar els mugrons amb un giny infernal, cosa mai vista que em deixaria xut en pocs segons? Encara ho resta la indefensa cabra, que sempre ha tingut ànima d'esclau. A mi no em muny ni qui s'acosti amb sabre. Tinc banyes, i escometo com un brau. Doncs ja ho sabeu, he pres el determini, l'Ebre mulat per comes i fondals, i no espereu que me'n desencamini la llepolia d'un manat del fals. Que jo mateixa, si no fos tan llega, en lletra clara contaria el fet. Temps era temps, hi hagué una vaca cega. Jo sóc la vaca de la mala llet. Pere Quart, dins del llibre Bestiari.
La xarxa de comunicació local.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
El govern activa un dispositiu especial de trànsit per l'operació sortida de la fase 3. Preveuen un augment sobtat de la mobilitat un cop ja hem entrat a la trapa de represa i també per la revetlla de Sant Joan dimarts vinent. Per això hi haurà controls a les carreteres amb un desplegament important d'agents dels Mossos. A més, cal tenir en compte que diumenge cau l'estat d'alarma i també serà possible la mobilitat a tot l'estat i a Europa, a tot l'espai Schengen, llevat de Portugal. Per cert, el preu de la benzina ha tornat avui als nivells de principis de març. És el dia 96 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, que finalitza diumenge. Repassem altres titulars d'aquest divendres, com ara el final del curs escolar. Avui acaba un curs atípic i tenim notícies del proper que potser també ho serà. En declaracions a Catalunya Ràdio, el conseller Josep Bargalló ha explicat que volen que l'ensenyament obligatori sigui presencial i que es controlarà la temperatura abans d'entrar a l'aula. La Unió Europea també ha començat avui a debatre el pla de recuperació de la Comissió Europea per combatre la crisi de la Covid-19. Són 750.000 milions d'euros. Els països del nord pressionen perquè s'atorguin com a crèdits i no a fons perdut. I el president del Parlament i el síndic de Greuges demanen el tancament del centre d'internament d'estrangers de la zona franca. Rafael Ribó insta a Quim Torra a activar el pacte contra el racisme després dels incidents de Sant Feliu Sasserra. I hem d'explicar-vos també que ha mort l'escriptor barceloní Carlos Ruiz Zafón, autor d'èxits com L'ombra del vent, tenia 55 anys i ha mort a causa d'un càncer als Estats Units, vivia a Los Angeles. I en esports, el Barça juga avui amb el Sevilla a partir de les 10 amb les baixes de Frenkie de Jong i Sergi Roberto, que estan lesionats, i un Titi que està sancionat. Torna a la llista Jordi Alba. A segona, el Girona buscarà el primer triomf de la represa de la Lliga al camp de l'Elx. I tot seguit el que fem és un cop d'ull al temps que ens espera per les properes hores. És una informació, sens dubte, important a les portes d'un cap de setmana i d'un pont llarg per a molts, coincidint amb aquesta revetlla de Sant Joan. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, a veure què ens expliquen. Manuel Álvarez, endavant, bon dia.
Hola, bon dia. Després d'un matí amb núvols abundants i fins i tot algunes precipitacions que afectaven especialment a punts del Pirineu i del Prepirineu, a hores d'ara encara es manté aquesta nuvolositat. Tot i això, esperem que al llarg de les properes hores es vagin trencant, però paral·lelament creixeran nuvolades a zones de muntanya que deixaran el cel molt ennuvolat, especialment a punts del prelitoral interior, del quadrant nord-est i el Pirineu, sobretot al vessant sud i al Prepirineu. Seran aquests sectors on podran descarregar alguns ruixats, sobretot cap al massís del port interior del nord-est i Pirineu, Prepirineu, oriental, vessant sud de l'occidental, localment amb alguna tempesta. Temperatura avui semblant una miqueta més alta, pujada que es notarà més de cara a demà, amb més estones de sol, tot i començar el dia amb intervals de núvols al terç sud, i ràpidament tornaran a créixer nuvolades, que sobretot descarregaran xàfecs intensos amb tempesta i alguna calamarsada a l'interior del nord-est, Pirineu i Prepirineu oriental. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel. Bon cap de setmana. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parla Anna Morgades i Vall d'Osera. Passen gairebé 4 minuts del punt de 2:45. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És és la nostra portada d'avui, el dispositiu dels Mossos d'Esquadra, que des d'aquest divendres vetllarà per la represa de la mobilitat a les carreteres. El govern preveu un augment sobtat un cop centrat a l'etapa de represa i també per la revetlla de Sant Joan. A més, cal tenir en compte que diumenge cau l'estat d'alarma i també serà possible la mobilitat a tot l'estat i a Europa, de fet a tot l'espai Schengen llevat de Portugal. Aquest migdia el conseller d'Interior Miquel Buch ha presentat el dispositiu que preveu a les carreteres d'avui, que per cert, el preu de la benzina ha tornat als nivells de principis de març. Coneguem què ha dit el conseller sobre la mobilitat d'aquests dies i què faran els Mossos, també sobre la revetlla de Sant Joan. Seguia totes aquestes explicacions la nostra companya Mont Carvajal. Mont, bon dia, què en destaques?
Bon dia, Anna, que serà una revetlla ben especial perquè si normalment ja és complexa, aquesta serà la primera setmana d'obertura de la mobilitat després de 3 mesos de confinament. El Servei Català de Trànsit preveu una operació sortida rècord per multitudinària. Calculen que més de 500.000 de vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona tant aquest cap de setmana com dimarts per la revetlla. Per això hi haurà entre avui i dijous 1.400 controls diversos. El conseller d'Interior Miquel Buch ha advertit que no s'ha de baixar la guàrdia en la revetlla de la distància, mans i mascareta.
Els reforços no serviran si baixem la guàrdia davant d'una revetlla, que és un dia important, un dia festiu al nostre país, però també dins del marc de la Covid, també és un dia que hem de tenir tots molta precaució. Per molts reforços que sotmeti el Departament d'Interior, si la ciutadania baixa la guàrdia, aquests reforços no serviran.
La directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, adverteix als que manipulin material pirotècnic que no portin al damunt gel hidroalcohòlic.
Sobretot les persones que manipularan els petards que no facin servir el gel hidroalcohòlic perquè és inflamable. Fer servir la mascareta i, en cas de manipular els petards, fer servir mascaretes de cotó per evitar les cremades. Sobretot no compartir estris ni elements que no és possible desinfectar-los després de cada ús.
També recomana que les festes de la revetlla siguin amb un màxim de 20 persones, amb familiars o amics habituals, i de fugir actes multitudinaris. De fet, Protecció Civil ha recomanat als ajuntaments que no autoritzin revetlles a les platges. Aquesta competència, recordem-ho, és dels alcaldes i alcaldesses.
Alguns ja han dit efectivament que no les obriran les platges amb motiu de la revetlla. Moltes gràcies, Mont, bona feina. Tot plegat a partir d'avui, que com dèiem hem entrat a la fase de represa, un nou pas de la desescalada, que ara ja sí que gestiona el govern. S'ha aprovat un primer marc que té com a regla d'or la distància d'un metre i mig entre persones, o el que és el mateix, 2,5 metres quadrats per individu. La mascareta és obligatòria a tot l'espai públic sempre que no es pugui garantir aquesta distància. El Procicat anirà concretant els propers dies noves mesures per sectors, però pel que fa a educació, avui el conseller Josep Bargalló ha explicat algunes pautes com la presencialitat en tot l'ensenyament obligatori. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
La presencialitat l'hem de garantir el que podríem dir l'ensenyament obligatori. Primària i secundària obligatòria. Hem de treballar perquè hi sigui sempre a tot arreu. I si no hi és, que sigui un cas excepcional per uns motius excepcionals. Aleshores, per dir secundària obligatòria, tant pel tipus de treball com per l'edat de l'alumne, si la presencialitat en algun moment no es pot garantir cada dia de la setmana, cada hora, no ens preocupa.
Una altra mesura fa referència a la temperatura. Bargalló ha explicat que se'ls prendrà a tots els alumnes abans d'entrar a classe. Aquesta tarda el conseller ampliarà tota aquesta informació a la reunió del Consell Escolar, una reunió que arriba el dia que oficialment comencen les vacances. Fa mesos que l'activitat escolar és del tot atípica, telemàtica i amb pocs alumnes als centres. Tot i això, volem veure i viure aquest final de curs. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han visitat un institut de la seva ciutat. Núria Rodríguez, bon dia. Quin és i com ha anat?
Els alumnes d'ESO s'han repartit en diverses aules mantenint les distàncies de seguretat amb un màxim de 15 per aula, amb mascareta i rentant-se sovint les mans. Els darrers dies no han seguit un temari lectiu, sinó que han aprofitat per fer activitats lúdiques, com ara un escape room, un trivial de repàs de continguts, i també classes de reforç d'anglès. La retrobada també els ha servit per fer un acompanyament emocional després de 3 mesos de confinament. N'ha parlat la cap d'estudis de secundària de l'Escola Betúlia, Montse Cortés.
En general, els alumnes han respost molt bé. Tant punt avui donem les notes, la setmana que ve doncs comencem a treballar amb el possible curs, amb els possibles escenaris de com poden ser del curs que ve.
En el cas de quart d'ESO, gairebé tots els alumnes han decidit tornar a les aules per acomiadar-se definitivament de l'escola.
Gràcies, Núria, des de Ràdio Ciutat de Badalona. Canviem de qüestió radicalment. Parlem de la Unió Europea, que avui ha començat a debatre el pla de recuperació de la Comissió Europea per combatre la crisi de la Covid-19. Són, recordem-ho, 750.000 milions d'euros. Aquest matí hi havia la primera cimera virtual de caps d'estat i de govern que negociaran l'emissió de deute, quin ha de ser l'import total i com s'envien aquests diners als països que ho necessiten, si són tots a fons perdut, com volen els països del sud, o en forma de crèdits, com pressionen els del nord. Mentrestant, la Moncloa tanca una setmana de negociacions sense èxit, en aquest cas, sobre com prorrogar els ERTOs, que ara mateix només estan regulats fins al 30 de juny. El president espanyol, Pedro Sánchez, assegura que són una figura que ha vingut a quedar-se i diu que continuarà parlant-ne amb la patronal i sindicats la setmana vinent. Avui, qui sí que ha parlat del govern espanyol és el ministre Salvador Illa, que aquest migdia ha comparegut al costat del director del comitè tècnic, del doctor Fernando Simón. Atenció, perquè tots dos han actualitzat els morts per la pandèmia a l'Estat. Fins ara han estat 28.313 confirmats. Té tots els detalls d'aquestes dades la Diana Bermejo. Diana, bon dia, què ens en destaques?
Bon dia. Això són 1.177 defuncions més que les que s'havien comunicat abans del procés de revisió cas per cas. Després d'actualitzar aquesta xifra, el Ministeri ha volgut donar una visió de com ha canviat el panorama en aquests mesos. A l'actualitat hi ha 312 pacients a l'UCI, mentre que en el pic de la pandèmia n'hi va haver 5.500. En els dies d'explosió del brot només es podien fer 10.000 PCRs al dia, i ara 40.000. I també s'ha escurçat el temps entre l'inici de símptomes i el diagnòstic. Amb tot, la transmissió, que no es coneix l'origen dels casos, és ja molt baixa. En un mes i mig s'han detectat 34 brots, tots controlats, que han deixat prop de 1.000 contagis. 9 s'han localitzat escorxadors, algunes residències i en temporers i treballadors desplaçats. Escoltem el ministre de Sanitat, Salvador Illa.
Los 9 activos también están bajo control. Justamente el sistema de vigilancia y la forma en que hemos estructurado la recepción de información por parte de las comunidades autónomas nos ha permitido detectar adecuadamente estos brotes y actuar con contundencia y con prontitud para controlarlos y darlos por superados.
El ministre ha explicat que tots els viatgers que arribin als aeroports passaran per controls de temperatura, controls visuals i hauran d'omplir una fitxa de localització i d'antecedents sobre la malaltia.
Gràcies, Diana. Més coses. Parlem ara del centre d'internament d'estrangers de la zona franca. Com us dèiem en titulars aquest matí, el síndic de Greuges, Rafael Ribó, i el president del Parlament, Roger Torrent, han fet una roda de premsa a les portes d'aquest centre per denunciar la seva opacitat. De fet, demanen directament que es tanqui. Jordi Casino, bon dia. Ens ho amplia, sisplau.
Bon dia, Anna. Doncs sí, demanen un cop més que es tanqui i denuncien la denegació de l'accés a una comissió de diputats per part del Ministeri de l'Interior. Tant Roger Torrent com Rafael Ribó denuncien aquest fet i alerten de la seva reobertura imminent amb un mòdul també per dones. El centre ara està tancat i sense interns com a conseqüència del tancament de l'espai aeri per culpa del Covid-19. Escolteu el president del Parlament.
Un dels màxims exponents del racisme institucional són els centres d'internament d'estrangers. Els CIES són centres de detenció, són centres que priven la llibertat de persones, moltes de les quals no han comès cap delicte.
De la seva banda, el síndic de Greuges s'ha anunciat que ha traslladat ja al president de la Generalitat, Quim Torra, la seva preocupació pels últims casos de racisme a Catalunya.
Reactivi el pacte contra el racisme que vàrem impulsar i que vàrem des del síndic proposar i es va impulsar en moltes entitats amb el president de la Generalitat al davant quan els fets de Castelldefels.
Torrent i Ribó han proposat també que es defineixin polítiques migratòries i d'acollida més adequades a les necessitats actuals i als drets de les persones.
Gràcies, Jordi. Mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona es prepara per commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades, que és el 20 de juny, o sigui demà. El consistori vol mostrar el seu compromís amb un col·lectiu que també ha resultat molt afectat per la crisi sanitària. Per això vol donar un nou impuls al Nausica, que és el programa municipal d'acollida per les persones refugiades. Montse Hidalgo, molt bon dia. Com? Quin impuls?
Doncs amb més pressupost, bon dia, s'amplia amb 500.000 d'euros i ja supera el 1.500.000, perquè asseguren que el descens de nouvinguts pel tancament de fronteres no reduirà les necessitats de les persones refugiades. Així ho ha explicat el regidor de Drets de Ciutadania i Participació, Marc Serra, que ha reclamat eines legals i més recursos.
Hem demostrat que amb pocs recursos l'Ajuntament de Barcelona pot fer molt i ho pot fer amb uns estàndards de qualitat molt potents, no? Amb la col·laboració també de les entitats, però l'Estat espanyol rep molts recursos de la Unió Europea, fons que ha de destinar a l'acollida i la integració, i la realitat és que aquests recursos no acaben arribant als municipis, que som els que moltes vegades acabem, no?, estant més en contacte amb les persones sol·licitants d'asil i les persones immigrades.
La majoria de les persones ateses tenen fills i un 12% pertanyen al col·lectiu LGTBI. Procedeixen d'Ucraïna, Hondures, Pakistan, el Marroc i Somàlia. Un de cada 5 usuaris del programa Nausica veuen denegada la seva petició d'asil quan ja tenen feina i han establert llaços d'arrelament, però queden de manera sobrevinguda en situació irregular.
Gràcies, Montse. Més coses. L'Ajuntament d'Esterri de Cardós s'ofereix Ginestarra com a seu pirinenca de la nova Agència de la Natura, que s'ha aprovat aquesta setmana al Parlament, no sense polèmica. Ràdio Trem, Anna Solana, ens ho amplia, si us plau.
Bon dia. L'Ajuntament d'Esterri de Cardós contempla aquesta possibilitat davant el compromís del conseller de Territori, Damià Calvet, de descentralitzar l'estructura de l'agència i portar-la als indrets amb més relació amb el patrimoni natural. En un comunicat, l'Ajuntament alega que la comarca del Pallars Sobirà hauria de ser una de les seus del nou ens, tant per la seva localització al centre de la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, com per l'afectació de figures de protecció que té al seu territori. El consistori cardosenc considera que l'organisme pot esdevenir una oportunitat pel territori i permetre el retorn de jovent a la comarca. Aquest oferiment per part de l'Ajuntament d'Esterri de Cardós contrasta amb la recent aparició de la plataforma País Rural, que aplega les veus crítiques amb la creació de l'agència, entre les quals la del propi president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Issus.
Gràcies, Anna, des de Ràdio Trem. I tanquem aquest primer bloc a Premià de Mar i començàvem la setmana amb un atac a un pis ocupat per joves migrants i l'acabem amb la convocatòria de la nova taula de seguretat que plegarà polítics, policies, serveis socials i ensenyament i també entitats veïnals. Connectem amb Ràdio Premià de Mar perquè ens en donin més detalls. Manel Ferrer, bon dia, et passem el relleu.
Bon dia. L'Ajuntament de Premià de Mar ha convocat una primera trobada de la nova taula de seguretat per aquesta tarda. La nova instància obeeix a la situació d'inseguretat ciutadana que s'ha denunciat des de la societat civil en les últimes setmanes i que ha reconegut el mateix govern. En formaran part grups polítics, cossos policials i tècnics de serveis socials i ensenyament, però també hi participaran les associacions de veïns. Escoltem en nom d'aquestes entitats l'Esmeralda Calleja i tot seguit l'alcalde anunciant la creació de la taula.
Sí que tenim clar que en aquest pla d'actuació ha de ser coordinat entre l'associació de veïns, els cossos de seguretat, l'administració i tot el polític del consistori.
Està formada per tots els representants polítics i per els representants de les associacions de veïns, persones de les àrees de la policia local, de Mossos d'Esquadra i dels serveis socials i ensenyament.
Mendes va anunciar la creació de la taula en el marc d'un paquet de noves mesures en aquest àmbit que inclou també més presència al carrer de policia local, un reforç que també s'exigirà als Mossos.
Passen gairebé 2 minuts de 3:15, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El govern activa un dispositiu especial de trànsit per l'operació sortida de la fase 3. 800 agents faran controls a les carreteres en previsió d'un augment sobtat de la mobilitat un cop estem ja a l'etapa de represa i també per la revetlla de Sant Joan. I avui és final de curs escolar. S'acaba un curs atípic i tenim notícies del proper, que potser també ho serà. En declaracions a Catalunya Ràdio, el conseller Josep Bargalló ha explicat que volen que l'ensenyament obligatori sigui presencial i que es controlarà la temperatura abans d'entrar a l'aula. I la Unió Europea ha començat aquest divendres a debatre el pla de recuperació de la Comissió Europea per combatre la crisi de la Covid-19. Són 750.000 milions d'euros. Els països del nord pressionen perquè s'atorguin com a crèdits i no pas a fons perdut.
A totes les persones que ens heu cuidat, gràcies. Junts i juntes hem fet front a la pandèmia. I ara, més que mai, treballem per reactivar Catalunya. Apostem pels municipis, el comerç, la cultura i el turisme. Pensa amb el cor i actua en proximitat. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa.
Continuem. Situem-nos ara a Ponent, concretament a l'aeroport de Lleida Alguaire, que vol recuperar l'oferta de vols anteriors a la crisi de la Covid. Ens ho expliquen des de Munt FM, a Laura Porroy. Bon dia, endavant.
Bon dia. La incertesa plana sobre el futur dels vols de l'aeroport, per una banda per la situació de les companyies de vols i per altra banda perquè no se sap quina demanda hi haurà. Segons el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, ja s'està treballant amb les companyies aèries per veure com poden recuperar els vols.
A Lleida no ha passat res més que el que està passant a tot el món. Nosaltres no donem res per tancat. Estem treballant amb les companyies aèries, amb la que estava operant fins ara i probablement també amb altres, per veure com podem recuperar aquests vols. Perquè encara hi ha molts països en quarantena, encara hi ha molt usuari que doncs, probablement no utilitzarà el sistema de transport aeronàutic per fer els seus desplaçaments o d'oci o del que sigui.
Es preveu que l'aeroport comenci a volar amb una certa normalitat a partir del mes de juliol, però amb un terç o una quarta part de la seva oferta. Fins ara hi havia vols directes a les Balears. Pel que fa a la vessant industrial de l'aeroport, Gavín ha destacat també un interès a l'alça de les companyies per estacionar-hi avions que estan aturats a conseqüència de la pandèmia.
Gràcies, Laura, des de Munt FM. I abans de parlar de cultura, volem treure el cap a la Garriga, on han activat un projecte que vol posar en valor les zones oblidades del poble. Li diuen la Garriga Invisible. Ràdio Silenci, Jordi Roig, bon dia. I en què consisteix?
Bon dia. La iniciativa pretén explicar l'origen i el desenvolupament d'aquests barris. Tot plegat ha de servir per preservar el llegat d'aquestes zones perifèriques del nucli. I de moment s'ha començat amb un recull d'entrevistes dels veïns i veïnes del carrer Nord, nascut als anys 60. El tècnic responsable de l'àrea de patrimoni, Enric Costa, explica més detalls del projecte.
La idea és que s'allargui durant anys, diguéssim, amb la idea de treballar cada 2 anys amb un cas concret. Hem començat aquest any amb el barri del carrer Nord, amb els pisos, els que són popularment coneguts com a pisos del secretari, que és un d'aquests barris de creixement dels anys 60-70 a través d'immigració, sobretot del sud de l'estat espanyol.
Un cop es disposi de tot el material, l'Ajuntament encara ha de decidir què en farà. L'objectiu passa per treballar la història del carrer Nord 2 anys i després començar amb una altra zona de la Garriga.
I ara sí, crònica cultural. Aquest divendres l'obrim amb aquesta notícia trista que coneixíem aquest matí, la mort de l'escriptor barceloní Carlos Ruiz Zafón. L'anunciava, com dèiem aquest matí, l'editorial Planeta. Zafón és autor d'èxits com L'ombra del vent, tenia 55 anys i ha mort a causa d'un càncer als Estats Units, vivia a Los Angeles. I tenim també altres notícies culturals. Una, la represa de l'activitat al Teatre Lliure de Barcelona, que s'adapta a l'era post-Covid amb menys pressupost, una nova sala online i programació per estacions i no pas per temporades. Repassem totes aquestes mesures amb el David Navarro. David, quan vulguis, bon dia.
Bon dia. Doncs sense perspectiva de vacuna a curt termini i, per tant, amb la possibilitat d'un rebrot que obligui a tancament i cancel·lacions, el Lliure ha dissenyat el seu futur amb cautela. L'aforament es limita al 50% i les peces teatrals s'hauran de pensar en la distància de seguretat entre els actors, sempre que sigui possible. A més, hi haurà programació de tardor, primavera, estiu i hivern, el que permetrà tenir més marge de maniobra en cas de rebrot. El director del Lliure, Juan Carlos Martel, ha anunciat també la creació d'una nova sala en línia.
Tenim una quarta sala, que és la sala online del Teatre Lliure, una sala amb continguts digitals del teatre que permet i permetrà arribar a molts més públics i potenciar l'experiència online com a eina d'accessibilitat, gaudir del lliure en qualsevol moment i de manera compartida i complementar la programació presencial d'una manera educativa.
Tot plegat amb 1 milió d'euros menys de pressupost i amb el compromís de mantenir la identitat i reprogramar 8 de les obres de teatre cancel·lades a causa de la pandèmia.
Gràcies, David, i fem també un apunt musical. Parlem del darrer disc dels Charango, De vent i ales, aquest que estem escoltant. De fet, no ho farem nosaltres, ho faran els companys de Ràdio Ripoll. Abril Chinchilla, bon dia, et passem el relleu.
Bon dia. Aquest divendres surt a la llum el quart i darrer disc de Charango, De vent i ales, un treball amb 16 cançons que repassen la trajectòria del grup i es basen en les experiències que han viscut a diferents llocs del món i, per tant, estan plenes de sons i ritmes d'arreu. I podrem trobar des d'una vanera a un vallenato colombià. El Gué Miquel és el cantant de Charango i Sergi Carbonell, el teclista.
És molt un reflexe del que som ara i del que ha sortit treballant junts.
Hem intentat gaudir-ho i hem intentat transmetre tot això en les 16 cançons del disc.
La pandèmia del coronavirus ha afectat plenament la gira El Gran Circ que havia de presentar en viu el nou disc. Esperen poder recuperar-la de cara a la primavera de l'any que ve, tot i que seran espais oberts i sense la carpa de circ que l'havia de caracteritzar.
Trobarem a faltar, sens dubte, la música dels Charango. Arribats a aquest punt, la deixem enrere perquè hem de fer un cop d'ull als esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia. La justícia ha donat la raó al Barça en les demandes creuades entre el club i Neymar, desestima la reclamació de 43,6 milions del brasiler com a prima de renovació. Neymar haurà de tornar ara 6,7 milions d'euros al club blaugrana. Un Barça que juga avui al camp del Sevilla amb dos punts d'avantatge sobre el Real Madrid, que recordem ahir va guanyar el València per 3-0. També avui, a 8:15, jugarà el Girona davant l'Elx. Els catalans volen refer-se amb una victòria després d'allunyar-se de l'ascens directe en les darreres jornades. Des de Girona FM ens informa Andrea López. Bon dia.
Bon dia. El Girona encara el seu tercer partit de recta final contra l'Elx, amb la necessitat de sumar 3 punts per assegurar una plaça a la zona de play-off. L'equip de Pep Lluís Martí només ha sumat 2 punts per empat dels 6 punts possibles en aquesta nova competició. I es veu ara les cares amb un rival directe a només 2 punts dels blancs i vermells. El míster Pep Lluís Martí reconeix que cada vegada és més complicat l'escenari i més necessària la victòria, però manté la confiança en l'equip.
Mentalment, aquest equip està preparat. Sac de competir, ho tenes cap des del primer dia que va sortir el calendari, sabem quin dia són els partits i independentment de resultats són conscients de que han d'anar a cercar la victòria.
En la convocatòria pel partit d'aquest vespre, Martí ha fet entrar per primera vegada Joaquín Ceballos, però ha optat per prescindir de Brian Olivan, tot i haver complert els 2 partits de sanció.
I en bàsquet, el Barça i la Penya juguen avui els partits de la segona jornada de la fase final de la Lliga ACB. Fa 2 dies es van enfrontar entre ells en victòria blaugrana i avui la Penya juga d'aquí una estona, a partir de 3:45 contra el Bilbao, mentre que el Barça s'enfrontarà a l'Unicaja de Màlaga a 6:45. I en tenis de taula, el Girbau Vic femení no serà campió de Lliga. Des de Ràdio Vic ens ho explica Pep Portet.
La comissió delegada de la Federació Espanyola de Tenis Taula no va acceptar finalment la proposta de l'ATM, que demanava que el títol de campió de la superdivisió femenina de tenis taula fos compartit pel Cartagena i el Girbau Vic, deixant així el conjunt murcià com a únic campió, tot i no ser el líder quan es va parar la competició. Recordem que el Girbau Vic era líder en més partits jugats que el seu rival, que tenia una derrota menys, però que encara havia de jugar al local de les biguetanes. En contra del que marcava el reglament de donar campió a l'equip amb més punts, es va aplicar de barem el coeficient de victòries-derrotes, que va perjudicar les biguetanes. El conjunt biguetà, quart finalista a la Champions en el seu debut a la màxima categoria, ho intentarà novament la propera temporada, tant a la Lliga com a Europa. El club ja ha confirmat la continuïtat de Gaby Feher, Sofia Schwanzang i Charlotte Carey, a més de les joves jugadores del planter. L'única baixa serà la d'Orsolia Feher, que marxa a jugar a Alemanya.
I Paula Camus serà el primer fitxatge de l'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa per la propera temporada. La boia internacional procedent del Boadilla de Madrid signarà per les properes 3 temporades amb el conjunt ballesà. Això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Bon cap de setmana. 3 minuts i una mica més per arribar al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem, però ja serà dilluns, puntuals, com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança. Bon cap de setmana i ara sí, molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.